Us recordeu d'això?
Hubo una fuga de las colonias del mundo exterior hace 2 semanas. 6 replicantes, 3 varones y 3 hembras, asesinaron a 23 personas y asaltaron una lanzadera. Una patrulla aérea la divisó lejos de la costa. Ningún tripulante, ni rastro de ellos.
Me llamo Rachel.
Deca.
Això és Blade Runner de l'any 1982. Aquí Harrison Ford s'enamorava d'una replicant. L'acció estava ambientada a Los Angeles l'any 2019. Som al 2018 i estem bastant lluny de la ficció. Però la robòtica ens continua meravellant i sempre tendim a mirar les pel·lícules de cinema que ja ens ho explicaven, això. Una de les sèries d'èxit dels últims 2 anys és Westworld, d'HBO, que imagina un parc d'atraccions amb humanoides on el visitant pot deixar anar els seus instints.
No eres real.
Vuelvan a conectarla.
¿Sabes dónde estás?
En un sueño.
En mi sueño. Diseñamos cada palmo de este lugar. No es un parque temático, sino todo un mundo.
Però a la realitat avui dia, quina mena de robots hi ha? Hi ha vida més enllà de la rumba? Potser estem envoltats de robots i no ens n'hem adonat? Avui ho descobrim visitant el Cosmo Caixa. Saludem la Mireia Izard, el José Antonio Muñoz i també el Jordi Portabella.
Jordi Portabella, director de l'àrea de divulgació científica i Cosmo Caixa. A Twitter, @fundlacaixa i @cosmocaixa.
Ja podeu seguir aquests contes, que són molt interessants, que expliquen coses que aquí al Pop-Up ens encanten. Mireia, què tal? Com esteu?
Hola, què tal? I hola, Jordi, també.
Hola, bon
dia. Hola, Jordi. Esteu envoltats ja de robots. No sé, com ens podíeu explicar què és aquesta exposició Robots a Cosmocaixa? Segurament a través de les xarxes heu vist algunes coses d'aquesta exposició. Avui volem entrar-hi des del Pop-Up.
Sí, un moment. Primer és que hi ha una altra persona que ens acompanya aquí. Bueno, ah. No sé si li hem de dir persona, Jordi.
No hem de dir robot.
Un robot que fa de guia de l'exposició, de fet n'hi ha 2. Ara el Jordi ens el presenta.
Sí, aquest primer que tenim, que és el que ens guiarà a nosaltres sempre que vulguem, li hem dit Ada, i ho fem com a reconeixement de l'Ada Lovelace, que és la primera persona que va desenvolupar un programa informàtic. Era la filla del Lord Byron, i d'aquesta manera també volem donar visualització a les grans contribucions científiques que han fet les dones al llarg de la història. I aquest robot, totalment programat, el tenim en 3 llengües, i si el volem prémer en català...
Hola, bienvenido a nuestra exposición.
Ara l'hem pronunciat en castellà, un moment,
I les màquines. Si quieres, puedo guiarte por... Hola, benvingut a la nostra exposició Robots, els humans i les màquines. Si vols, puc guiar-te pel recorregut d'aquesta exposició i mostrar-te alguna de les nostres peces més interessants.
Perquè us imagineu aquest robot, a la part de dalt és una esfera transparent amb 2 ulls que ens miren i ens segueixen, de plàstic, evidentment, i unes llums. Té una pantalla a la part central del cos i llavors es mou lliscant pel terra amb rodes i ens va portant a diferents punts de l'exposició. Sí. No? Mm.
És un guia robòtic.
Exacte, està programat, per això quan deies ens expliqueu l'exposició, deia, bueno, ens el podem explicar nosaltres, però també la pot explicar la robot.
Mm-hmm. Però si et sembla, Jordi, anem a una de les primeres parts de l'exposició. Aquesta exposició vol explicar la relació entre els humans i les màquines, fa una retrospectiva, se'n va molt enllà en el temps, perquè no ho sabíem, nosaltres ho hem descobert aquí, abans de Cris, a l'època romana, ja hi havia hagut intents de fer robots o aparells mecanitzats que facilitessin la vida als humans o bé que els distraiessin. I ara el Jordi ens n'explicarà un d'aquests que és molt vistós. És un cap, imagineu-vos, d'una figura romana, d'una dona, en aquest cas com de bronze, un sol cap, i llavors uns braços que surten de coure, que un aguanta una copa, l'altre aguanta una gerra, i bé, ens explicarà quan va sortir això i què feia.
Doncs ho has explicat molt bé. Deixa'm dir que comença l'exposició amb les primeres eines que vam elaborar els humans. Per tant, ens anem a fa 2 milions i mig, fa 2 milions i mig, i amb l'Homo habilis, que són els primers que tenen capacitat de fer aquestes eines lítiques per pedra, i que d'aquí doncs anem fent tot aquest trajecte, i un dels autòmats més destacats que tenim és justament el que tu descrivies molt bé. És un autòmat antiguitat que procedeix de fa 250 anys abans de Crist. Per tant, estem parlant que té pues, 2.250 anys i crida l'atenció que sigui tan antic. Cada vegada les persones que ven aquí i veuen aquesta antiguitat diuen, però aquella època ja somiàvem els humans en fer robots,
i a més,
fer humanoides, Mireia, i la resposta és sí.
I Mireia i Jordi, sempre que parlem de robòtica, de robots, hem de tornar a diferenciar que la diferència entre autòmat i robot, que és diferent, no? Això ja, perquè jo ho recordo, jo ho sé per Massinger Z, això, eh? Però vull dir, podeu repetir una mica quina seria la diferència d'autòmat i robot?
Bé, l'autòmat té uns mecanismes exclusivament mecànics i el robot incorpora l'electrònica i al seu torn incorpora, depèn del robot, hi ha altres característiques, fins i tot poden arribar a aprendre després de la programació que tu li fas.
Clar, no? Per tant, aquestes peces antigues serien autòmats, no? En
exacte,
aquest cas, clar.
Seria l'autòmat perquè fem un recorregut històric que, com he dit abans, comença fa 2.5 milions d'anys amb l'Homo habilis i ara passem a, fixa't tu, 250 anys abans de Crist, en el que ja hi ha autòmats que estaven destinats bàsicament als aspectes lúdics, és a dir, no estaven introduïts en l'àmbit industrial o no se'ls hi feia fer una funció que fos productiva, sinó que era per divertimento.
Uh-huh. Ara, si et sembla, avancem una mica. Veiem aquí ja la industrialització, la por de les primeres màquines, la por de les fàbriques, també de la Primera Guerra Mundial. Tenim una metralladora de la Primera Guerra Mundial. Clar, és aquesta por també i fascinació alhora per les màquines. I anem avançant, arribem cap a l'actualitat, a una part que li diuen els robots d'assistència, que obre molts debats ètics, que segurament després parlareu també, i aquí en Jordi ens n'explicarà un que a mi, així parlant malament, m'ha fet mal rotllo. A veure què en penseu vosaltres.
Bueno, és una mà que és un dispositiu robòtic, terapèutic, clàssic, dels que podem veure que ajuden a les persones que tenen alguna minusvalia o que poden tenir una discapacitat temporal o que han tingut un accident. I aquesta mà es pot programar i pot fer els mateixos gestos que faria una mà normal. A més, es pot connectar amb les vibracions elèctriques del cervell i a partir d'aquí pot anar interpretant el que és el desig de la persona que la porta. Per tant, efectivament, això comença ja, aquí ja començaríem a tenir un debat profund sobre els robots, sobre els serveis dels robots i sobre també la reflexió que significa anar-nos incorporant cada vegada més aquests elements inorgànics, no vius, en la nostra vida.
Uh-huh. Sí, per exemple, al costat n'hi ha un altre també que es diu Vestic, que és un dispositiu que serveix el menjar, va donant menjar amb una cullera a qui no es pot valdre per ell mateix. I clar, això planteja el dubte de deshumanitzem les cures o és una ajuda per a aquells cuidadors que tenen molta feina. Segurament després amb la Carme n'haureu de parlar d'això també. El Jordi ens volia també explicar una peça de l'exposició, la que diu que té, podríem dir, més intel·ligència artificial. És una reproducció d'una peça que actualment està a Mart.
Sí. L'Opportunity, que és conegut, jo crec que les persones quan dius Opportunity se'n recorden de que efectivament hi ha un cotxe, un rover, podríem dir, que és marcià perquè viu a Mart des de fa molts anys, des del 2003. Podríem dir que Mart és l'únic planeta conegut habitat per robots i aquest és un robot que, a conseqüència de la distància que està de la Terra, doncs se li ha dotat d'una certa autonomia, és a dir, que pugui prendre decisions ell mateix en funció de les circumstàncies que es va trobant, perquè a la distància, encara que les senyals, les ordres que es puguin donar des de la Terra es belluguin a la velocitat de la llum, doncs, clar, com la distància en Mart és tan gran, li podria arribar tard per solventar un problema que es trobés. I, per tant, té una certa autonomia i una certa capacitat de decisió. Mm.
Clar, Jordi, nosaltres començàvem tot això posant pel·lícules, no? Perquè és veritat que sempre que parlem de robots anem al cinema, no? Però, clar, els robots d'ara i del futur no tindran ulls i cara, perquè sempre els hem volgut humanitzar, no? Però, per exemple, digue'ls-hi a la fàbrica d'Amazon de distribució, o sigui, allò està ple de robots, no?
Sí, bueno, hi ha de tot. Hi ha alguns que estan especialitzats en fer humanoides, és a dir, robots que s'assemblen als humans, i n'hi ha d'altres que no. Per exemple, doncs, els braços mecànics i robòtics de la indústria del cotxe seria un exemple. Hi ha molts elements dintre de la indústria que no té ni vol cap semblança a un humanoide. Però, en canvi, els que donen serveis o han de treballar més d'acord i coordinadament amb els humans, doncs sí que se'ls hi vol donar aquesta amabilitat de la seva forma per tal de que hi hagi més bona relació, perquè no és gens fàcil aquesta relació. De fet, clar, els robots en la indústria doncs treballen aïllats dels humans, treballen preservats. Jo crec que són els humans que es preserven dels robots.
És el moment d'entendre'ns-hi, no? De començar-nos a entendre amb els robots, i que potser hi ha més robots a les nostres vides dels que ens pensem, no?
Sí, les dues coses són veritat. Penso que l'avenç de la robòtica planteja noves incògnites i planteja nous debats molt interessants en l'àmbit de l'ètica i en l'àmbit del comportament, i que, per tant, doncs, estem superant situacions que fins ara ens han semblat doncs, normals o tradicionals i que ja hem absorbit.
És una mica la idea d'aquesta exposició, no? Anar-nos a passar bé, obrir els ulls, obrir la ment. Fins al 31 de gener del 2019, una exposició que s'ha fet a cavall entre Granada, d'Alemanya, Barcelona, crec. Bé, per tant, portes obertes. Moltíssimes gràcies, Jordi, per obrir-nos les portes del Cosmocaixa.
A vosaltres.
Gràcies, Mireia Isar, també, José Antonio Muñoz, i també gràcies a la Lucía Laurín del Cosmocaixa, que ens ha ajudat a fer aquesta connexió.
Doncs vinga, veniu aquí i jugueu al 3 en ratlla i a les parelles amb els robots, a veure si els guanyeu. Jo he aconseguit guanyar-ne un i l'altre empatar.
Ala, ja està, la mira. Va, ja està, mira.
Estan programats
el podcast per posem aquest titular,
no, estan programats per perdre un 35% de les partides, no té cap mèrit.
Fes-te una foto.
No, de tota manera, no és gens fàcil guanyar en el Memory, en el robot, i ho ha fet molt bé.
Per tant,
i en el 3 en ratlla, empatat, sí que ja és més normal, eh?
Mireia, fes-te una foto i el podcast es dirà: Mireia Isart ha guanyat un robot.
Molt
gràcies,
bé.
Una abraçada. Fem un parell de minuts de publicitat i ens preguntem, de fet, volem respostes. Ens arribarem a fusionar mai amb ells? Serem cíborgs en el futur? Compartirem el món amb robots que s'assemblin a nosaltres fins al mínim detall? 2 minuts i l'investigadora Carme Torres ens obre la ment.
Les vespres, quantes metànic de palla, quan fas un canvi de software, sempre te reprogramen. Recordaries un somni, transbordadors lluminosos, un astronauta, un satèl·lit, d'uns atabats horrorosos, els oceans i la lluna, el teu tarat deshermètic, amb sa mirada perduda dins un planeta desèrtic. Robot eficient, més intel·ligent que sa gent i de molt sa computadora.
El robot intel·ligent més eficient que la gent, això ho diuen els Antònia Font. Els humans i els robots estem condemnats a entendre'ns i treballar plegats. Els robots seran cada vegada més humans, com aquest que protagonitza aquesta cançó dels mítics Antònia Font, Robot, una cançó del 2007, que la posem directament a la nostra llista de Spotify. Som Pop-Up Cat Ràdio. El Fòrum Econòmic Mundial acaba de publicar un informe que diu que actualment el 29% de les feines les fan màquines i que el 2025, gràcies als avenços tecnològics, es perdrien 75 milions de llocs de treball. Però no s'ha de ser pessimista. Segons l'informe, aquesta tecnologia crearà 133 milions nous rols de treball, que generaran 58 milions de llocs de feina. És a dir, que el tema és que canviaran el tipus de feina que farem, i també els humans haurem d'ajudar molt els robots. Carme, bon dia.
Hola, bon dia.
Carme Torres, investigadora a l'Institut de Robòtica i Informàtica, CSIC-UPC. A Twitter és @carmetorres_rob i l'institut @iri_robotics.
Bé, la Carme, de fet, jo ara he recordat que jo fa aquest estiu, no l'altre, vaig llegir un llibre que us recomano moltíssim, que es diu Enxarxats, i és una... Bé, és que no sé com explicar-ho, però és una novel·la que té a veure amb una noia, la Júlia, que torna a Barcelona després de passar uns anys en una universitat americana. Bé, és una història que molt recomanable, Carme, t'he de dir, eh?
Bueno, jo l'he fet amb aquesta intenció.
De moment, mira, el cap de la noia ja és una xarxa wifi, imagineu-vos això. I ara vens, a més, amb La mutació sentimental, que és una novel·la que t'ha traduït el MIT, no, també?
Exacte, ha traduït a l'MIT a l'anglès i la distribueixen juntament amb uns materials per a l'ensenyament de l'ètica en robòtica social i intel·ligència artificial en les carreres d'enginyeria i d'informàtica, per formar els programadors, que són els que programaran els robots, i per tant doncs és important que tinguin conceptes ètics clars.
És que cada vegada, mira, més gent que ve aquí a parlar d'intel·ligència artificial, de robòtica, diu que el que falta són humanistes, no?
Una mica, sí, sí. Això porta la convergència de la tecnologia amb les humanitats. Precisament, al començament d'octubre hi ha un congrés de robòtica que se celebra a Madrid, és el Congrés Mundial, i hi ha un fòrum, és Robotics Meets the Humanities, és a dir, la robòtica es troba amb les humanitats, perquè cada vegada hi ha més doncs això, aquesta convergència.
I això també del cert que la gent que hi enteneu us reuniu per parlar de l'ètica dels robots, perquè els que no hi entenen ni idea anem avançant i diem, això ens farà això el robot, però clar, els que en sabeu de robòtica dieu, bueno, tranquil·litat, que això ho hem d'organitzar, no? Com està en aquest moment tot plegat?
A veure, ha sorgit una nova disciplina que es diu roboètica, per estudiar aquestes qüestions. I hi ha, doncs, és una branca de l'ètica aplicada que tracta, doncs, això d'establir uns principis, encara que està clar que, com que hi ha diferents teories ètiques, doncs no és fàcil posar-se d'acord sobre unes normes molt, vull dir, que siguin més elaborades que unes normes molt bàsiques. Però bé, almenys aquestes normes bàsiques sí que hi són.
En quin sector és més preocupant? Perquè nosaltres ara ens quedem amb el tema laboral, no? O sigui, el tema... Ens quedarem sense feina, no? Andreu Beà, per exemple, el nostre col·laborador, diu, és que en un futur pròxim la nostra gran preocupació serà què fem amb el nostre temps lliure, perquè les màquines ja ens ho faran tot, la resta, no?
La idea és, no és que ens ho facin tot, perquè hi ha unes feines que són automatitzables i altres no. Jo el que crec és que els robots han de servir per amplificar les capacitats humanes, no? Per això que dèiem, per un discapacitat, doncs si pot tenir una pròtesi robòtica, doncs molt bé. Inclús, doncs, augmentar, no? La internet, és que sense ser robòtica, internet ja ens ha ampliat els nostres coneixements brutalment. El que no han de ser és substituts emocionals, que a vegades es confon amb això, no? Vull dir, ens ha de donar més autonomia, per exemple, que les persones puguem viure autònomament més temps, no? Perquè coses que no podríem fer, doncs el robot ens ajudi, però no com a substituts d'això, emocionals efectius.
Bé, i tenint en compte que darrere de cada robot hi ha un programador, no?, que és una persona.
Exacte. No, per això jo dic, sempre l'ètica no l'han de tenir els robots. L'ètica l'han de tenir les persones que programen els robots o que utilitzen els robots o que distribueixen els robots. És molt important no només regular-la a nivell de polític, diguem-ne, de la Comunitat Europea, que estan fent unes normes, sinó que doncs això, les persones tinguin almenys el coneixement de que hi ha aquests dilemes ètics, de que ha de prendre partit, d'alguna manera.
La ficció ens ha parlat molt de la revolució dels robots, no? Tu hi creus en això?
No, jo no hi crec. Bueno, hi ha gent que sí, que inclús, bueno, també hi ha propostes per fer robots completament autònoms que s'organitzin com a societat autònoma i que siguin com una nova espècie. Hi ha gent que pensa que la intel·ligència veritable és aquesta. Jo no, jo crec en els robots d'ajut a les persones, no? I, bueno, per això el meu grup de treball treballem en robòtica assistencial, que doncs, tracta doncs, de robots. Per exemple, un dels projectes més grans que tenim és per ajudar a vestir a persones que tenen la mobilitat reduïda. És dir, pues això, posar-los sabates, la gent gran, per exemple, té molts problemes per posar-se sabates, o altres, no? Posar-se la jaqueta, posar-se una bata, i això doncs, permetria pues això, que aquestes persones que mentalment estan bé, però físicament tenen unes limitacions, doncs, poder desenvolupar-se soles més temps.
Aquest abril, més de 200 experts de 14 països van demanar a la Comissió Europea que no donés a les màquines l'estatus de persones electròniques. Consideren que, de moment, la tecnologia no està prou avançada i que, per tant, això no està justificat i que, si s'aprova, les empreses eludirien les seves responsabilitats si un robot cometés algun error greu.
Clar, és que per mi sempre la responsabilitat final ha de recaure en les persones o en les empreses que les... No, el robot en si és una màquina, és una eina. És que tindríem que donar personalitat jurídica doncs, als ordinadors, a tot, no? I jo crec que no està justificat. Al revés, això aniria en la línia aquesta que deia de donar com entitat important als robots, com una altra espècie o com un altre ser viu. Cosa que no és cert i no, no ho serà.
I per què ens passa això de que quan veiem un robot ens crea una certa admiració però també una por alhora, no?
Hi ha això de l'Uncanny Valley, no sé si ho heu sentit a parlar, és la vall inquietant, li diuen. I és que l'efecte o la emoció que et genera un robot va augmentant com més humà és a dir, com té un ras més antropomòrfics. Fins que arriba un punt que la semblança és tal, però que li veus allò, una mirada que no és, o un que genera un rebuig immediat. Això és el que és la vall, aquesta vall inquietant. Doncs jo crec precisament que, i no ho crec jo, vull dir, és una regla bastant establerta, que els robots no han d'enganyar. No han d'enganyar, vull dir, que la seva aparença de màquina ha de ser transparent, que no s'han de fer robots més antropomòrfics que allò que la tasca per la qual estan dissenyats requereix. Per exemple, clar, si han de col·laborar amb humans amb un entorn d'un magatzem, per exemple, carretejant capses o el que sigui, doncs potser sí que els ajuda a tenir la mateixa morfologia que una persona. Però, això que deia, una màquina que t'ajuda a posar sabates, que t'arriba a llocs on no pots arribar per limitacions físiques, doncs no cal. És un electrodomèstic una mica més sofisticat, però no cal que tingui una cara i ulls.
Sí, és una mica el que estic dient jo fa estona. Jo em sembla que els robots això no haurien de tenir la pinta d'humans.
Bueno, depèn, no? Vull dir, en alguns casos pot ser que sigui necessari. Diuen, per exemple, que en situacions d'emergència, amb incendis o el que sigui, resulta molt més convincent un robot que genera una emoció i dir, correu, correu, que teniu un dispositiu que va fent pip-pip, perquè hi ha un incendi.
Bueno, però, per exemple, l'assistent virtual que ara està entrenant a les cases, amb intel·ligència artificial, que li demanes la música i tot això, vulgues o no, ja serà un petit robot, no?
Sí, sí, ho serà. Serà com un robot de telepresència, potser també et permetrà a tu donar-li ordres des de lluny, però no cal que tingui una aparença humanoide. Pot ser que, pues, com un dibuix animat o com una màquina. No...
O la rumba que ens neteja, deia jo, no?
Sí, bueno, la rumba ja no té un... és un electrodomèstic, aquest sí que és un electrodomèstic sí, tal qual.
La podíem fer en versió masculina. Perquè, clar, és típic que fan una rumba com un robot i és una dona, no? Doncs no, si un home...
Bueno.
No ho sé, això ja és un altre tema, ja ho sé, Carme. Bé, a banda d'això, clar, amb el tema ètic, s'ha parlat molt també del tema impostos. Clar, quan treballi un robot i tu no treballis, qui paga l'impost?
Però és que es veu com que els robots són els que substitueixen les persones. No, també, qualsevol màquina. Ja des de la revolució agrícola ja van haver màquines que van estar substituint treball que abans feien les persones. La revolució industrial, per mi, internet. Vull dir, ha substituït moltes feines, els locutors automàtics, tots aquests chatbots que
total.
Clar, llavors la robòtica només és que incorpora aquesta fisonomia una mica més semblant, però no per això han de això tenir una persona han de ser persona electrònica o han de pagar impostos. Són les empreses que han de pagar impostos.
Ens has parlat, Carme, del tema de la salut i de l'assistència, que és un tema superimportant, i a més ara és veritat que està en plena transformació digital tot el sector de la salut. Són coses molt positives que pot aportar. A tu, de tot plegat, què és el que et fa més por?
Em fa més por, sobretot, la utilització de robots així, amb semblança humanoide, amb nens. Perquè és molt fàcil que els confonguin. Això que deia, que els robots no han d'enganyar. Doncs clar, un nen, si té un company de jocs, que ja comença de petit, que el posa al llit i li explica un conte. Després, doncs, de més gran, pues, juga el que ell vol. No necessitarà la companyia d'altres nens. I llavors, aquests nens, de fet, pateixen un engany. Com desenvoluparan l'empatia, el posar-se en el lloc d'un altre nen, aquesta capacitat de vincular-se emocionalment amb un altre? Com ho descobriran, això? Vull dir, és el més essencial que té el ser humà, descobrir això. I jo veig que sí, clar que ara també amb les maquinetes i que ja és una
comença
mica
a passar
sentit.
Una mica.
Exactament.
Però llavors això què vol dir? Jo veig que el que hem de potenciar és totes les coses bones que té el fet de ser humà, no? Cada vegada més haurem de potenciar el que no tenen les màquines i els humans tenim, no?
Jo voldria això, que ens fes més humans. És a dir, el que hi hagi robots fa que la diferència s'hagi d'accentuar. També em deien, no? hi haurà gent que es voldrà relacionar amb robots perquè és més fàcil. I, vull dir, companys sentimentals, no? De dir, oh, doncs un robot és fantàstic perquè fa el que jo vull, després, si em molesta, el tanco a l'armari, no he de discutir-hi, és fantàstic. Jo dic, bueno, doncs els adults que prenguin aquesta opció, doncs és la seva opció. El que no pot ser és imposar-ho a col·lectius vulnerables, que no puguin veure la diferència.
D'acord.
Llavors, aquest no enganyar és una regla essencial.
Carme Torres, moltíssimes gràcies per obrir-nos la ment i explicar-nos tantes coses. Ara hem deixat uns quants catalans allà pensant, anar pensant tot això que estem dient, en un futur que jo crec que és bastant pròxim o present. Algunes coses que les estem vivint ja tenen a veure amb això que ens parlaves. Moltíssimes gràcies per venir al Pop-Up. La Carme Torres.